Pensaven que ho parlarien i que hauria tot bé, però no. No ha passat això. La pau, que acabés tot bé. Que ho parlessin un altre cop tot i que ho resolguessin tot.
Ucraïnesos que viuen a la Garrotxa expliquen a Radio Lot com es viu la guerra des de la distància. Asseguren que la por i la incertesa han inundat el país després de la invasió de Rússia. Han pogut parlar amb familiars que els han explicat com han vist caure míssils a prop de casa seva. De moment, mantenen contacte amb les seves famílies, però temen que es puguin tallar les comunicacions. A la Garrotxa hi viuen més de mig miler d'ucraïnesos, la majoria provinents de la zona més propera a Polònia.
Bueno, estem tots molt espantats i no sé... No estem tranquils, sobretot, no sé, fills, nens petits, pares, mares, tots. Bueno, ells estan a casa seva, estan bé, tenen menjar, però clar, ells pateixen perquè a qualsevol moment pot arribar a explotar la casa. Bueno, veien com passaven, no sé com se diuen aquests coets que passen tants quilòmetres i explotaven aeroports i tot.
Realment una situació trista i dantesca en ple segle XXI. Neus Assín, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Catalunya té actualment unes 1.350 empreses amb negocis a Ucraïna. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha explicat des de la Bisbal d'Empordà que aquestes companyies exporten per un total de 151 milions d'euros i ha dit que tenen tot el suport del govern català.
El que volem transmetre és un missatge de tranquil·litat, un missatge de que està el govern de la Generalitat de Catalunya al costat d'aquestes empreses i sobretot que farem un esforç de monitoratge de la situació i sobretot de monitoratge gairebé quirúrgic amb cada una de les empreses que es posi en contacte amb Acció. Ho treballarem des de l'oficina de Barcelona, lògicament, però també des de l'oficina d'Acció a Moscou.
Són paraules de Roger Torrent, el conseller d'Empresa, que ha visitat la Bisbal d'Empordà. Després us explicarem el motiu pel qual ha visitat aquest municipi baix empordanès. Una bona notícia lligada amb el món de la ceràmica. Bé, avui és divendres 25 de febrer del 2022. Amb la mirada posada al que està passant en aquest moment a Ucraïna, desgranem l'actualitat informativa més pròxima, la de casa nostra, on encara estem molt pendents del que ha passat amb la variant d'Olot. Les últimes notícies, ja sabeu, amb aquest avançament important dels projectes que han de portar fins a la seva execució. L'Ajuntament d'Olot afirma que l'inici del projecte constructiu de la variant és un punt neus de no retorn.
Sí, l'alcalde de la ciutat celebra que Territori hagi avançat la licitació del document per guanyar temps i afirma que es tracta d'un pas de molta importància. Pep Berga diu que la licitació no desmereix la declaració d'impacte ambiental i que els departaments de Territori i Acció Climàtica saben el que es fan i van coordinats.
Feia dies que esperàvem aquesta notícia. No és que estiguem contents, és que estem molt contents perquè estem en un punt on no havíem estat mai encara en el passat i que el departament, en aquest cas la Generalitat, doncs, hagi tret ja la licitació d'una notícia excel·lent.
Avui també parlarem de seguretat ciutadana, perquè la policia local d'Olot incorpora una unitat canina. Gràcies al fet que un nou agent és especialista en el tema i té un gos ensinistrat, el cos municipal podrà comptar amb una eina més per vigilar el consum de drogues en l'àmbit públic.
La unitat canina pot detectar droga i també feixos de bitllets i s'utilitzarà principalment en celebracions multitudinàries, controls de trànsit o patrullatge en locals d'oci i punts negres de la ciutat.
El cap de la policia local d'Olot és l'Ignasi López.
Vigilar l'espai públic i vigilar als locals d'ús públic. Aquest gos el que farà, la unitat canina, serà patrullar llocs i moments en els que tinguem gran concentració de persones. Això pot anar vinculat festes d'altura. Què més farem? També participarem en controls planificats, controls de pas de vehicles. També en la inspecció de locals. Tot el que són locals d'oci, són bars i demés. I per acabar, el patrullatge de punts negres, bé sigui de venda o de consum, a base d'informacions també que ens puguin arribar moltes vegades de la mateixa demanda ciutadana, no?
I a Girona, atenció, l'Ajuntament vol fer d'acusació perquè els jutjats enviïn a presó els multireincidents o els allunyin de la ciutat.
L'alcaldessa Marta Madrenes explica que d'entrada començaran pels casos més flagrants, aquells delinqüents que acumulen més de 50 antecedents.
Perquè això no pot ser, perquè això sí que crea alarma. Que una persona entri i surti, vagi fer, entri i surti i delinqueix. Mira que estic parlant de més de 50. M'agradaria poder arreglar aquests temes i que aquests quatre poguessin entrar a presó i després dir ara els de més de 40, i ara els de més de 30, i ara els de més de 20. Això és el que m'agradaria fer a mi. Però efectivament, com que no entra, nosaltres pensem que algú de més de 50 el jutja amb certs arguments i explicant bé la situació d'alarma, doncs pot arribar a entendre que aquella persona ha d'ingressar a presó.
La vena teatral i còmica de Cesc Gai arriba aquest divendres a Olot. El cineasta, guionista i director de teatre presentarà 53 diumenges, la seva segona obra dalt de l'escenari.
Pere Arquilluer lidera una història sobre tres germans i una reunió familiar per parlar del pare de tots tres. L'humor, la família, les discussions i la quotidianitat dels personatges són els principals ingredients d'una obra que va triomfar al Teatre Romea de Barcelona.
Sempre he escrit personatges molt propers on l'empatia és molt fàcil, no? Mai he sapigut, si més no, escriure sobre personatges molt allunyats de mi o molt allunyats de l'espectador. En certa manera, sempre en tota la meva obra l'espectador està molt a prop dels personatges o quasi que podria ser un d'ells. No?
I pel que fa als esports, guanyar diumenge a la Grama és el únic objectiu pràcticament de la Unió Esportiva Olot a les portes dels últims 9 partits de Lliga. L'entrenador Albert Carbó demana no pensar massa aviat en l'ascens directe per no desviar-se del camí del rotar.
El marge d'error s'ha esgotat, però aquest cap de setmana l'Olot pot aprofitar que el Manresa descansa per col·locar 4 punts de marge a un rival directe. Carbó tindrà la baixa de David Vigas.
Res, no, ja no podem pensar amb els precedents de ningú, inclús els nostres. Al final ens toca afrontar aquest partit, analitzant bé el rival que ens toca davant aquest diumenge. Però bé, ara, ja ho dic sempre, després d'una derrota, toca guanyar com sigui. I bé, al final l'equip ha tret aquest caràcter en aquestes situacions més complicades.
El partit es jugarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe, com sempre, des de mitja hora abans, amb en David Planella, que és un dels coprotagonistes del llibre L'altre futbol, que es presenta oficialment, el llibre sobre la història d'aquest centenari de la Unió Esportiva Olot, escrit per en David Planella, el cap d'esports d'aquesta casa i el col·laborador també de l'emissora Joel Sebastián. De fet, ja fa dies que és a les llibreries. Ja el podeu adquirir.
Sí, i aquest dissabte es presentarà oficialment en un acte a la Sala Turín a partir de les 7 de la tarda. Un acte que comptarà amb la presència dels mateixos autors i d'alguns dels protagonistes del llibre.
Acotem el llibre principalment de 2005 a 2013. Aquest és el fil conductor, és a dir, el llibre parteix, el punt de partida és el 2005 quan l'Olot està enfonsat econòmicament perquè està arruïnat, socialment perquè té molt pocs socis i esportivament perquè acaba de baixar primera regional, un cop molt dur. Llavors, el llibre explica com l'Olot ha passat de jugar al camp del Jafre a jugar al camp de l'Hèrcules, del Mallorca, de l'Elx, a segona B, no? Com ha tocat sostre venint del Pou, de baix de tot. I entremig anem aprofitant per fer flashbacks, retrocessos al passat, per explicar aquells fets històrics més importants d'aquests 100 anys.
Podeu recuperar l'entrevista íntegra a radiolot.cat, a la secció de podcast i també a les nostres plataformes digitals. Per cert que l'altre futbol es presentarà oficialment aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Turín d'Olot amb la presència, evidentment, dels seus autors.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I com tenim el trànsit aquest divendres, és el moment de connectar amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta. De carrers tallats tindrem el carrer Sant Miquel per enderroc d'un edifici, el passeig d'en Blai davant del número 6 per l'arranjament d'una teulada. De discurs de prohibit estacionant tindrem en el carrer Castell del Coll davant del número 12 des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda. El carrer Valls Nous ben bé a la cantonada en dues places d'aparcament de la zona blava des de les 8 del matí a les 6 de la tarda. El carrer Alcalde Lluís Casademont des de 7:45 del matí a les 6 de la tarda. Aprofitem la vinentesa per recordar-los que tinguin cura a l'hora d'estacionar el seu vehicle, sobretot en les zones de càrrega i descàrrega, passos de vianants, zona de minusvàlids i parades del TPO. El que per nosaltres són 2 minuts pels usuaris d'aquestes zones és un greu perjudici. Recordar-los també que aquí a la Policia Municipal tenim una caixa en tot ple de claus trobades a la via pública. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia i millor cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Aquest matí ens despertem amb el cel encapotat i, això sí, amb poques possibilitats de pluja, però com a mínim, amb algun ruixadet, encara potser el Pirineu el podran rebre. Sigui com sigui, amics oients, tenim un cap de setmana per endavant, neu, sense massa canvis, sí. I això sí, amb unes temperatures que es mantenen a la franja estable. No passem d'aquests 4, 5, 6 graus positius. De fet, ahir a la nit teníem valors de fins a 12 graus positius.
Sí, sí, es nota, perquè a primera hora hem passat de veure els valors així de diferents punts de casa nostra, els valors amb un negatiu a davant, a tenir-los la majoria positiu i alguns de dues xifres. Tenim 4 graus a Olot, ens llevem, vaja, 4 graus a Olot, a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols, 3 graus a Mieres i a Ripoll, en tenen 2 a Vic, 0 a Das, 1 sota 0 a Vall de Núria, que és l'única temperatura negativa, 5 graus a la Vall d'en Bas i a Anglès, 7 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 9 a Banyoles i 11 a Figueres.
Previsió del temps per avui i pel cap de setmana amb en Dani Ramírez.
Avui el temps farà un petit tomb, un petit canvi, sobretot amb núvols abundants, estones de núvols una mica prims, estones més gruixuts, però ens acompanyaran gairebé tot el dia. Especialment matí i migdia, és quan més nuvolositat hi haurà. A la tarda es poden obrir petites clarianes. En principi, aquesta petita pertorbació desgastada no es portarà pluja, però no descartem en punts de la Costa Brava Sud cap a la selva que pugui arribar a caure doncs, alguna goteta, un plogim molt aïllat. Aquesta possibilitat realment és molt baixa. Les temperatures baixaran de nit, potser són més altes, no glaçarà tant perquè tenim el cel mig ennuvolat, però en canvi de dia quedaran més curtes, per tant màximes en general fresques, de 10 a 15 graus. Costarà passar dels 16 a 17 en punts de la costa i del prelitoral, i la majoria a l'interior, doncs això, 10, 12, 14 graus de màxima. Notarem aquesta refrescada. Aquest petit canvi de núvols, que malauradament passa de llarg i no deixa pluges, doncs durarà ben poc, perquè la previsió per el cap de setmana, per dissabte, diumenge, ens indica sol, temperatures una mica més fredes, però sense nuvolositat. Per tant, dissabte de sol, algun núvol residual cap al sud de Girona i les temperatures amb tendència a baixar lleugerament, especialment les nocturnes, amb nits una mica més fredes i dies que ja els hi costarà passar dels 15 graus. De moment, la setmana que ve es presenta sense grans canvis. Probablement, i no és segur, cap al dia 4 o 5 de març, queda molt, podria entrar una mica de vent de llevant i aleshores potser arribaria alguna pluja. És l'única esperança que tenim, cap al dia 4 o 5 de març, possible canvi de temps.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Entrem en matèria, desgranem l'actualitat informativa d'aquest divendres 25 de febrer del 2022, una jornada en la qual inevitablement hem de començar parlant de la guerra ucraïna. Ja sabeu que la matinada d'ahir van començar els bombardejos i ja portaran pràcticament 24 hores amb més d'un centenar de víctimes mortals, que sapiguem de moment. Neus, quina és l'última hora, quina és la situació ara mateix?
Bé, les tropes de Putin són a tocar de la capital ucraïnesa, de Kiev. L'atenció se centra ara a la ciutat, segons Font Nord-America. americanes estarien a tocar, tot i que des del forns ucraïneses diuen que ja hi ha grups de sabotejadors provinents, evidentment, de Rússia, que estarien ja a dins la capital. De fet, poc abans de les 5 del matí ja s'han sentit fortes explosions al centre de la capital. El Ministeri de l'Interior d'Ucraïna assegura que hi ha hagut llançament de missils balístics o de creuer. Hem de dir que al llarg d'aquesta nit s'ha decretat el toc de queda, de manera que els diferents habitants de la ciutat estaven tancats a casa seva, o bé molts d'ells s'han refugiat als metros. Hem de dir que la xarxa de metro de Kiev és una de les que té les estacions més profundes del món, i això ha fet que molta gent hagi anat allà a trobar, doncs, la seguretat en cas que la nit hi haguessin nous bombardejos que poguessin afectar-los a prop de casa seva o a casa seva mateix. El president d'Ucraïna ha adreçat un nou missatge a primera hora del matí a la població, assegura que defensaran el país i que Rússia haurà de parlar amb Ucraïna tard o d'hora per acabar les hostilitats i aturar la invasió. Però vaja, a aquesta hora, el que dèiem, de moment l'ofensiva no s'atura. Els diferents organismes internacionals sí que han dit que aplicaran sancions dures que no s'havien fet fins ara, però de moment estan en el plan econòmic, i l'ofensiva de moment no varia. Les persones, doncs, les que s'han refugiat i han passat la nit a dins dels metros, diguéssim, dels túnels dels metros, encara moltes s'hi mantenen. Ara, en principi, s'aixecava el toc de queda, però coincidint amb l'aixecada del toc de queda a les 7 del matí han tornat a sonar les sirenes, perquè tornaven a haver-hi, sembla ser, doncs, presència d'avions, alguns bombardejos, i de fet a les xarxes socials en va ple de vídeos i de gent des d'allà que des de casa seva filma el que està passant a Ucraïna.
De fet, la comunitat ucraïnesa està escampada arreu del món. Ahir vàrem veure moltes concentracions de persones que pateixen per als seus familiars i amics que estan atrapats en el seu país d'origen, a Ucraïna. A la Garrotxa també en tenim d'ucraïnesos forces. És una comunitat bastant gran. Ucraïnesos que viuen a casa nostra han explicat aquí a Ràdio Olot com es viu la guerra. Asseguren que la por i la incertesa ha inundat el país després de la invasió a Rússia. Han pogut parlar amb familiars, diuen que els hi han explicat com han vist caure missils a prop de casa seva. De moment mantenen contacte amb les seves famílies, però temen que es puguin tallar les comunicacions. A la Garrotxa hi viuen més de mig miler d'ucraïnesos, la majoria provinents de la zona més propera a Polònia.
Bueno, estem tots molt espantats i, no sé, no estem tranquils, sobretot, no sé, fills, nens petits, pares, mares, tots. Bueno, ells estan a casa seva, estan bé, tenen menjar, però clar, ells pateixen perquè qualsevol moment pot arribar a explotar la casa. Bueno, veien com passaven, no sé com se diuen aquests coets que passen tants quilòmetres i explotaven aeroports i tot.
És la Irina, fa 12 anys que viu a Olot i té part de la seva família ucraïna. El WhatsApp ha estat durant les últimes hores l'única manera de saber que els seus familiars estan vius. Durant aquest dijous s'han fet diverses videotrucades, però temen que les comunicacions es puguin tallar. Una sensació que també comparteix l'Helena, que fa 15 anys que va arribar a Olot i té els pares a Ucraïna.
Hem de tenir paciència i, bueno, esperem que tot passi bé, però clar, de moment el meu país està sol. Sense ajuda que podem demanar, que tot el món miri allò que passa, i avui passa en Ucrània, però demà pot venir, per exemple, a un altre país i un dia vindrà aquí. S'ha de parar aquest noi, aquest home, perquè clar, suposo que molta gent de Rússia no volen aquesta guerra.
Els ucraïnesos amb qui hem pogut parlar asseguren que no s'imaginaven que Putin podria arribar a executar la invasió. La Sofia, nascuda a Catalunya, demana que s'arregli tot plegat.
Pensaven que ho parlarien i que hauria tot bé, però no. No ha passat això. La pau, que acabés tot bé. Que ho parlessin un altre cop tot i que ho resolguessin tot.
La Diana, que va néixer a Olot fa ara 14 anys, té els tiets a Ucraïna i tampoc s'esperava el que ha acabat passant.
Que estan vivint una situació bastant dolenta, que tenen por, bàsicament, perquè pot passar de tot. Però també tinc tiets que han tingut sort, que han pogut marxar, però alguns no. Una mica malament, perquè també estic preocupada per si els hi passa alguna cosa, ja que no només tinc família, sinó també tinc amigues i amics i cosins. Ens ha fet bastant per sorpresa, ja que pensàvem que potser no passaria això.
Les històries que els expliquen els seus familiars i les imatges que veuen a la televisió i a les xarxes fan que des de la distància es visqui la situació molt de neguit. Aquest dimecres els familiars d'en Basil han vist com que hi ha un míssil prop de casa.
Estamos muy mal, tristes, no sabemos qué hacerlo, qué decirlo. Hay familia ahí, hay nietos. Desde por mañana ha caído un par de misiles al lado de casa de mis nietos, que tienen 11 y 8 años. Niños están asustados, gritando. No, esto no hay palabras para explicar qué hay, por qué.
El més de mig miler d'ucraïnesos que viuen a la Garrotxa mantenen els peus entre volcans, però el cap i el cor estan a un país on la guerra ja ha deixat marcat per sempre més.
Doncs sí, realment. De fet, totes les mirades estan apuntant cap al conflicte que hi ha en aquest moment entre Ucraïna i Rússia. Catalunya té actualment unes 1.350 empreses amb negocis al territori. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha explicat des de la Bisbal d'Empordà que aquestes companyies exporten per un total de 151 milions d'euros, el que suposa un 0,2% del total de les exportacions catalanes. Torrent han admès que hi ha preocupació per la situació de guerra que es viu actualment a Ucraïna i per l'atac rus, però ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
El que volem transmetre és un missatge de tranquil·litat, un missatge que està el govern de la Generalitat de Catalunya al costat d'aquestes empreses i sobretot que farem un esforç de monitoratge de la situació i sobretot de monitoratge gairebé quirúrgic amb cada una de les empreses que es posi en contacte amb Acció. Ho treballarem des de l'oficina de Barcelona, lògicament, però també des de l'oficina d'Acció a Moscou, que precisament doncs, està fent també un seguiment i està a disposició aquesta estructura, la de Barcelona, la de Moscou i el conjunt del Departament d'Empresa i Treball, està a disposició de les empreses catalanes que tenen aquesta vinculació amb Ucraïna i que lògicament veuen amb preocupació aquesta situació.
El conseller també ha explicat que no ha estat fins aquest dijous quan les companyies s'han adreçat a la Generalitat per mostrar la seva preocupació i demanar els seus ajuts si és que en algun moment determinat això fos necessari.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A casa nostra, la notícia de la setmana ha estat el projecte constructiu de la variant d'Olot. L'Ajuntament de la ciutat afirma que l'inici del projecte constructiu de la infraestructura és un punt de no retorn. L'alcalde de la ciutat celebra que Territori hagi avançat la licitació del document per guanyar temps i afirma que es tracta d'un pas de molta importància.
Pep Berga diu que la licitació no desmereix la declaració d'impacte ambiental i que els departaments de Territori i Acció Climàtica saben el que es fan i que van coordinats.
Informa Pau Masó.
Feia dies que esperàvem aquesta notícia, no és que estiguem contents, és que estem molt contents perquè estem en un punt on no havíem estat mai encara en el passat i que el departament, en aquest cas la Generalitat, doncs, hagi tret ja la licitació d'una notícia excel·lent.
D'aquesta manera s'ha valorat i celebrat des de l'Ajuntament d'Olot la licitació del projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. L'alcalde de la ciutat, Pep Berga, afirma que aquest tràmit es tracta d'un punt de no retorn.
Estem en un punt de no retorn total, és a dir, els processos d'informació pública han acabat. Aquest constructiu respon a un estudi informatiu i una declaració d'impacte ambiental que hauran passat per informació pública i, per tant, a no ser que el constructiu plantegés un canvi molt substancial, molt important, que ens obligués a tornar a passar per un període d'informació pública, això ara ja no és necessari. És a dir, ja no estem discutint la traça de la variant. El que estem discutint ara són els tempos d'acabar de fer la redacció del projecte, però estem en un punt de no retorn i en el que no havíem estat mai. Repeteixo i insisteixo en la importància que això té després d'anys i anys de discutir si era millor fer passar la carretera per un lloc o per un altre.
L'Ajuntament d'Olot ja era coneixedor que hi havia la possibilitat que Territori avancés la licitació abans de la declaració d'impacte i creu que d'aquesta manera es pot avançar uns mesos en el procés administratiu de la construcció de la infraestructura. Berga creu que avançar la licitació no es contradiu amb la declaració d'impacte ambiental.
Un procés no es contradiu amb l'altre. Aquesta declaració d'impacte ambiental haurà d'aparèixer molt properament perquè ja està en el seu tram final, però haver sortit la licitació abans el que estem guanyant és uns mesos. Són responsabilitats entitats que estan en departaments diferents, però la Generalitat va coordinada en aquest sentit, és a dir, quan ells poden treure licitació, doncs ja el fer l'encàrrec del projecte constructiu, evidentment a un nivell més tècnic que nosaltres desconeixem com a Ajuntament, hi ha una coordinació entre aquests departaments que ja fa que això sigui possible, vull dir que no hi hagi cap contradicció ni hi hagi cap problema. Aquí el que està fent la Generalitat és accelerar els tràmits fins allà on és possible.
Territori va publicar aquest dimecres l'anunci de licitació del projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. Fins al 21 de març, les empreses tenen temps de presentar-se en el concurs públic per a la redacció del document. Al maig es comunicarà a l'empresa guanyadora i a l'agost es podria començar a redactar. Territori preveu que la redacció del projecte executiu s'allargui un any i, per tant, el document que marcarà els detalls i l'obra de la infraestructura podria estar acabat l'estiu del 2023.
5 minuts més.
Parlem ara de seguretat ciutadana perquè la policia local d'Olot incorpora una unitat canina.
Gràcies al fet que un nou agent és especialista en aquest àmbit i té un gos ensinistrat, el cos municipal podrà comptar amb una eina més per vigilar el consum de drogues en l'àmbit públic. La unitat canina pot detectar droga i també feixos de bitllets i s'utilitzarà principalment en celebracions multitudinàries, controls de trànsit o patrullatge en locals d'oci i punts negres de la ciutat.
Per primera vegada, la policia local d'Olot tindrà una unitat canina dins la seva plantilla. En Cop és un pastor belga propietat d'un agent del cos municipal. El fet que la gent tingui coneixements de guia caní i el seu gos estigui ensinistrat per a detectar estupefaents ha permès incorporar aquest servei al cos municipal. L'ús de la unitat canina estarà, però, condicionat a l'horari laboral de l'agent. En parla el director de la policia local d'Olot, Ignasi López.
Aquest agent, com tots els altres, tenen una seqüència de treball i uns torns de treball, no? Però si hem de fer un dispositiu que ha de ser un dia i una hora, parlarem amb la gent i si ell té lliure aquell dia, doncs evidentment vindrà i mostrarà la seva disposició, perquè si s'ha de fer alguna cosa en un dia en concret, i ell per poc que pugui doncs farà l'esforç de mirar de poder participar.
En Cop té 6 anys i té la capacitat de detectar drogues i també feixos de bitllets. Per López, la incorporació de la unitat canina ajudarà a millorar la detecció dels delictes contra la salut pública. Les principals funcions seran patrullatges i controls a llocs públics i locals d'oci de la ciutat.
Vigilar l'espai públic i vigilar els locals d'ús públic. Aquest gos el que farà, la unitat canina, serà patrullar llocs i moments en els que tinguem gran concentració de persones. Això pot anar vinculat pues, festes d'altura. Què més farem? També participarem en controls planificats, controls de pas de vehicles. També en la inspecció de locals. Tot el que són locals d'oci, són bars i de més. I per acabar, bueno, el patrullatge de punts negres, bé sigui de venda o de consum, a base d'informacions també que ens puguin arribar moltes vegades pues, de la mateixa demanda ciutadana. No?
Segons López, els delictes relacionats amb drogues a Olot no representen un gran volum dins el total d'actuacions que fa la policia local. Moltes vegades les qüestions de drogues, com per exemple les investigacions, van a càrrec dels Mossos d'Esquadra.
A mi em sembla que de la realitat quotidiana del que és Olot, jo diria que no és els temes més greus que tenim, no? Però com qualsevol altre delicte, per poc que hi hagi, hi hem de vetllar per tal de que no es faci present, no? I el que, repeteixo, ens interessa molt és l'espai públic, és a dir, l'espai públic de que realment, doncs, en una plaça, en uns jardins, en una plaça interior, el que sigui, doncs, evidentment, doncs, la gent a vegades té percepcions respecte a un consum de droga, respecte a algun tràfic, i això inquieta i pot generar una mica d'inseguretat. Bé, doncs, simplement mirar de tractar-ho.
El 2018, l'últim any en què es tenen dades detallades de les actuacions de la policia local d'Olot, el cos va fer 30 serveis relacionats amb el consum i tinença de drogues a la ciutat.
Girona té problemes importants amb els robatoris i per això l'Ajuntament de la ciutat ha decidit fer d'acusació perquè els jutjats enviïn a presó els multireincidents o els allunyin directament de la ciutat.
L'alcaldessa Marta Madrenas explica que d'entrada començaran pels casos més flagrants, aquells delinqüents que acumulen més de 50 antecedents.
Perquè això no pot ser, perquè això sí que crea alarma. Que una persona entri i surti, vagi fent, entri i surti i delinqueix. Mira que estic parlant de més de 50. M'agradaria poder arreglar aquests temes i que aquests 4 poguessin entrar a presó i després dir ara els de més de 40 i ara els de més de 30 i ara els de més de 20. Això és el que m'agradaria fer a mi. Però efectivament, com que no entra, nosaltres pensem que algú de més de 50 el jutja amb certs arguments i explicant bé la situació d'alarma, doncs pot arribar a entendre que aquella persona ha d'ingressar a presó.
De fet, subratlla que en els últims dies la policia n'ha detingut dos que actuaven a la ciutat. Un atracava vianants i l'altre robava els comerços del barri vell, però poques hores després ja tornaven a ser al carrer.
Doncs mira, ens quedem als gironers perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys com a presumpte autor de 7 robatoris amb força en comerços del gironès i per un delicte de pertinença a grup criminal. La detenció remunta a una investigació iniciada a mitjans de desembre arran d'una sèrie de robatoris en establiments comercials comesos amb el mateix modus operandi. En tots els casos, els lladres van forçar les portes dels comerços i es van endur els diners de les caixes enregistradores. La policia creu que actuaven de forma coordinada i sempre fugien amb el mateix vehicle. I encara a Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per vendre a través d'una aplicació mòbil de compravenda d'objectes de segona mà una bicicleta robada.
A l'arrestat se li atribueix un delicte de receptació i un altre d'atemptat contra agents de l'autoritat perquè va colpejar i mossegar un agent quan l'estaven detenint. Els fets es remunten a la matinada del 13 de febrer quan es va perpetrar un robatori amb força en una oficina del carrer Vern de Girona. Segons la denúncia, els lladres es van endur 3 bicicletes d'alta gamma valorades en uns 37.000 euros. Els presumptes autors van accedir al local sense provocar danys, ja que van utilitzar el codi numèric d'accés.
I a l'Audiència de Girona han jutjat aquest dijous 3 acusats que s'enfrontaven a 3 anys i mig de presó cadascun per haver-se quedat 91.000 euros d'una empresa de Navata. Aquest és el pagament que l'empresa va fer l'any 2011 després d'arribar a un acord amb els processats perquè li fessin arribar 250 tones de pinyes des de Portugal. Els processats admeten el deute amb l'empresa, però asseguren que no van poder fer arribar ni una sola pinya perquè va ser la pitjor collita que recorden, afectada, diuen, per una plaga que va destruir el 75% de les llavors.
No hubo piñas. Después de esto, no hubo piñas. La Antonia Francisco va explicar un poco más lo que ha pasado, mas ha sido una campaña fatal, porque nosotros teníamos una buena relación con María, teníamos un negocio con ella que estaba corriendo bien, que queríamos mantener por muchos años, mas ha sido un año fatal para todos.
El judici ha quedat vist per sentència.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem a teatre. La vena teatral i còmica de Cesc Gai arriba aquest divendres a la ciutat d'Olot.
El cineasta, guionista i director de teatre presentarà 53 diumenges, la seva segona obra dalt de l'escenari. Pere Arquilluer lidera una història sobre tres germans i una reunió familiar per parlar del pare de tots tres. L'humor, la família, les discussions i la quotidianitat dels personatges són els principals ingredients d'una obra que va triomfar al Teatre Romea de Barcelona.
Es va estrenar a finals de 2020 i fins al setembre passat no va començar la gira. 53 diumenges es va amarar d'èxit a un Romea de Barcelona i ara també ho està fent arreu de Catalunya. A Olot arribarà amb les entrades exaurides des de fa mesos. L'obra de Cesc Gai gira al voltant d'una trobada entre tres germans i la dona d'un d'ells per parlar del comportament del seu pare. La frescor, l'humor i la quotidianitat connecten directament amb el públic. En parla el director català a Ràdio Olot.
Sempre he escrit personatges molt propers on l'empatia és molt fàcil, no? Mai he sapigut, si més no, escriure sobre personatges molt allunyats de mi o molt allunyats de l'espectador. En certa manera, sempre en tota la meva obra l'espectador està molt a prop dels personatges o quasi que podria ser un d'ells, no?
Aquesta és la segona vegada que Cesc Gai puja a l'escenari. Després de l'èxit dels Veïns de Dalt, ara el també cineasta i guionista torna al teatre, també de la mà de la comèdia. Segons Gai, 53 diumenges no busca un missatge, sinó passar una bona estona.
Jo quan escric comèdia, la veritat és que només tinc l'objectiu de fer passar al públic una bona estona. Evidentment, quan escrius i parles d'algú, no pots evitar que es reflexioni sobre coses, però no en cap moment hi va un missatge en ella, no? Penso que per mi és tot un repte, doncs, tenir 90 minuts del públic atent, no? Atent i enganxat a una, en aquest cas, a una comèdia que va amb molt ritme i que és molt trepidant.
La posada en escena de 53 diumenges compta amb Cristina Plazas, Àgata Roca, Lluís Villanueva i Pere Arquilluer. Aquest últim es disfressa de tomata a l'obra i també al pòster publicitari de la representació.
És una imatge molt que no t'oblides d'ella, no? I els pòsters, una miqueta, el que t'ensenyen és que els pòsters que funcionen són els pòsters que no oblides. I aquesta imatge és molt contundent. També és una imatge que et genera un interrogant com a espectador, que és quina relació té això amb l'obra, quina relació tindrà, no? I en aquest sentit, un cop tu veus l'obra, es parla molt d'això, i per tant, diguéssim, t'ajuda a tancar una mica el puzzle, no? que de la pròpia obra, si has vist aquest pòster abans.
L'última obra teatral de Cesc Gai es veurà a Olot aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Principal, amb totes les entrades exaurides.
Marxem ara cap a la Bisbal d'Empordà. La Bisbal d'Empordà és des d'aquest dijous la primera World Craft City de l'Europa continental. Ho és gràcies en bona part a la indústria tradicional de la ceràmica que té el municipi, però també per l'arribada de nous artesans a la capital del Baix Empordà. En aquest sentit, des de l'Ajuntament han començat una campanya per atraure professionals del RAM perquè instal·lin la seva botiga taller al poble. Per aconseguir-ho, el consistori ha posat en marxa subvencions de fins a 15.000 euros, a més d'ajudes fiscals per als artesans que vulguin posar el seu negoci a la Bisbal. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha valorat aquesta iniciativa.
Aquesta activitat productiva al voltant d'elements culturals i elements d'identitat territorial que casen perfectament amb els principis i valors que ens volem avui per les nostres societats i que tenen a veure, i s'ha dit, amb la sostenibilitat ambiental, certament, però també amb el consum responsable des de molts altres punts de vista, des del punt de vista social, des del punt de vista de vinculació amb el territori, des d'aquesta perspectiva de quilòmetre zero, i que per tant el nostre acte de consum, la nostra compra, repercuteix en el nostre entorn més immediat.
L'alcalde de la Bisbal ha destacat l'ecosistema perfecte, ha dit que té la localitat per qui es vulgui dedicar a l'artesania.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Esports, diumenge, l'Olot ha de guanyar el Grama sí o sí. És l'únic objectiu de la Unió Esportiva Olot a les portes dels últims 9 partits de Lliga.
L'entrenador Albert Carbó demana no pensar massa aviat en l'ascens directe per no desviar-se del camí. El marge d'error s'ha esgotat, però aquest cap de setmana l'Olot pot aprofitar que el Manresa descansa per col·locar 4 punts de marge amb un rival directe. Carbó tindrà la baixa de David Vigas.
Crònica de David Planella.
Dues setmanes després del 0-4 contra la Pobla, la Unió Esportiva Olot torna a l'estadi municipal. Comença la recta final de la Lliga regular, queden 9 jornades i els olotins necessiten vèncer i convèncer contra la Grama. Per aconseguir-ho, l'entrenador Albert Carbó té clar què han de fer, recuperar la solidesa defensiva.
La línia que portava aquest Olot aquesta segona volta i els últims partits de la primera volta era un Olot que concedia molt poques ocasions, un Olot que era capaç de generar ocasions, i al final és aquesta línia doncs, que volem seguir. Tenim clar la direcció, l'equip hi creu, l'equip se senti còmode quan ha mostrat aquesta versió, aquest Olot, i bé, al final diumenge ens toca mostrar aquest Olot amb un punt més de caràcter.
Albert Carbó demana intensitat i concentració als seus jugadors. La Fundació Esportiva Grama ja va derrotar l'Olot a la primera volta, 3-1 a Santa Coloma, i tot i que fora de casa només ha guanyat un dels 11 partits que ha jugat, el tècnic creu que seria un greu error pensar que l'estadi serà més fàcil.
Res, no, ja no podem pensar amb els precedents de ningú, inclús els nostres. Al final ens toca afrontar aquest partit, analitzant bé el rival que ens toca davant aquest diumenge. Però bé, ara, ja ho dic sempre, després d'una derrota toca guanyar com sigui, i bé, al final l'equip ha tret aquest caràcter en aquestes situacions més complicades.
L'Olot només ha sumat 3 dels últims 9 punts que hi havia en joc, però continua líder en solitari. Ara té un punt de marge amb el Manresa i amb el Sant Cristòbal. Precisament els del Bages descansen aquesta jornada i els olotins ho poden aprofitar. Tot i això, Carbó no és partidari de fer gaires càlculs. Creu que el principal error que han comès ha estat pensar massa aviat en el títol i en l'ascens directe.
No hem de nombrar la paraula campions, ens hem de treballar setmana a setmana, ara més que mai. I bé, al final de temporada volem celebrar-ho per tot l'UAL, però bé, no podem celebrar les coses abans d'hora, i penso doncs, que hem donat aquest missatge abans d'hora i és el que ens ha fet fer un pas endarrere. Espero doncs ara que aquest pas endarrere sigui per fer-ne altres endavant.
Per rebre la grama, l'Olot tindrà les baixes de dos laterals, Albert Blázquez, lesionat fins a final de temporada, i David Vigues, que es va fer una ruptura muscular a l'isquio al camp del Sant Cristòbal i que s'haurà d'estar un mes fora de combat. L'Olot Grama jugarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Gràcies, David. No marxis gaire lluny perquè ara parlem de tu. L'altre futbol es presenta oficialment. És el llibre sobre la Unió Esportiva Olot, escrit pels periodistes David Planella i Joel Sebastián. Ja fa dies que és a les llibreries.
Aquest dissabte es presentarà oficialment en un acte a la Sala Turín d'Olot a partir de les 7 de la tarda i comptarà amb la presència dels mateixos autors i d'alguns dels protagonistes del llibre.
Ja se l'ha llegit en Roger Isern.
El 2021 va ser l'any del centenari de la Unió Esportiva Olot. Ara, des de fa unes setmanes, tots aquells amants del club poden aconseguir un llibre on es recullen els moments més importants de l'entitat olotina. Els periodistes David Planella i Joel Sebastián han posat fil a l'agulla a un llibre que repassa moments com els ascensos fins a segona divisió B, els orígens del club i el canvi cap a un model consolidat al futbol català i mirall per a molts. En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, David Planella explica al periòdia en què s'han centrat per escriure el llibre.
Acotem el llibre principalment de 2005 a 2013. Aquest és el fil conductor, és a dir, el llibre parteix, el punt de partida és el 2005 quan l'Olot està enfonsat econòmicament perquè està arruïnat, socialment perquè té molt pocs socis i esportivament perquè acaba de baixar primera regional, un cop molt dur. Llavors, el llibre explica com l'Olot ha passat de jugar al camp del Jafre a jugar al camp de l'Hèrcules, del Mallorca, de l'Elx a segona B, no? Com ha tocat sostre venint del Pou, de baix de tot. I entremig anem aprofitant per fer flashbacks, retrocessos al passat, per explicar aquells fets històrics més importants d'aquests 100 anys.
Des de fora i mirant enrere es pot pensar que la història de la Unió Esportiva Olot ha estat un camí de roses, però no és ben bé així. El període del 2005 al 2013 és un dels millors de la seva història, precisament després de passar per un dels seus pitjors. El llibre també compta amb un epíleg, on entre altres temes es parla de la pandèmia i la seva arribada, sobtada a les nostres vides i, evidentment, a la del Club Olotí. Joel Sebastián remarca els orígens.
La gent potser recorda, no?, ascensos consecutius.
Exacte,
i de
exacte.
Primera regional, bueno, però de, a primera regional l'equip i aquesta junta va mastegar molt de fang, no va pujar a la primera i va haver de fer càrrec de consciència per fer aquests salts que al final ha acabat fent. Per tant, sí que en el llibre queda mostrat que el camí no ha estat tan fàcil com potser des de fora, no?, ha semblat.
L'altre futbol es presentarà oficialment aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Turín d'Olot. Comptarà amb la presència del president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, el president de la Comissió del Centenari, Carles Llorenç, i amb l'exjugador del club, Pep Solés, entre d'altres.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.